No podíem fer-ho d'una altra manera, Si el professor Agudo, el nostre professor en cultura, en dramatúrgia, en literatura, en cinema, forma part del planter de col·laboradors d'aquest espai, de la Contrallum, per cert, són aquí a Ràdio 4, no podíem deixar de parlar de les nominacions als Òscar. Mirin, estem molt nerviosos, jo com a mínim estic molt nerviosa. Per què? Doncs perquè en aquests Òscar, que per fi jo penso que han estat justos entre justos, han estat nominats persones que a mi em semblen excel·lents. Per exemple, Agudo, bona nit.
Bona nit, Sílvia.
El cas de la gran protagonista de Criatures, aquesta pel·lícula inclassificable, on la seva protagonista dona una lliçó meravellosa, sense cap mena de dubte, d'allò que s'ha de tenir, que són, bé, mimbres, com diuen els clàssics, per poder fer una bona interpretació. Jo no sé si està d'acord amb que ella està estupenda, Criatures, senyor Agudo, i que aquesta és una pel·lícula inclassificable que explica la història basada en una novel·la d'una noia que és com una criatura que està frontalitzada, que no diu mai que no a res. No diu mai que no als seus desitjos sexuals, no diu mai que no als seus desitjos més prenentoris, i que així va creixent vela, sense cap tipus d'ordre, però amb molt amor. Mark Ruffalo, per cert, que l'acompanya en aquest viatge, nominat per el seu paper com a millor actor secundari. Fantàstica pel·lícula,
11 nominacions als Oscars, Sílvia. Déu-n'hi-do, és un bon carro. La que més nominacions té és Oppenheimer, amb 13. Recordem, pels cinèfils de Pata Negra, que no hi ha gaires pel·lícules que hagin tingut 13 nominacions als Oscars, entre elles Mary Poppins, Forrest Gump o Lo que el viento se llevó. Però Yorgos Lanthimos, que és el director de, entre altres, La favorita, i el director de Pobres criatures, és un director especial, és un director especialíssim i és un director especialazo. Què vull dir amb això? Que jo no sé què té aquest senyor amb les actrius, sobretot, que aconsegueix d'elles papers memorables. I ja sé que abusem moltes vegades d'aquest adjectiu, però que mirin La favorita, qualsevol de les tres, incloent-hi Emma Stone, estan les tres de premi. Aconsegueix d'elles primers planos meravellosos, amb una intensitat, una força dramàtica increïble. Tu dius que segurament sigui Emma Stone la que s'acabi enduent l'Oscar de les 5 nominades que n'hi ha. És molt probablement la categoria d'aquests Oscars on hi ha més batalla, i no veia jo una batalla com aquesta a millor actriu des de l'any de Jodie Foster, La silencio de los corderos, al 91, i de Holly Hunter al piano al 93, que podia qualsevol guanyar i no hagués passat res.
Ara que deia Jodie Foster, recordem que Emma Stone s'haurà de medir forces amb la gran Annette Bening en una pel·lícula que jo els hi recomano que vegin, Nayat, la història real d'una nedadora, una nedadora olímpica, una dona que va lluitar també pels drets del col·lectiu LGTBIQ+, en aquella època, algú que als 65 anys decideix acabar una feina que no va poder acabar quan en tenia 30, que és creuar el camí al mar que hi ha entre Cuba i la Florida, que no és gaire llarg, no és gaire extens, però en aquell mar hi ha taurons, meduses... Bé, Annette Bening està absolutament increïble en allà, s'haurà de mesurar les forces amb ella, s'haurà de mesurar les forces en Carey Mulligan per Maestro, s'haurà de mesurar les forces amb la
Lily Gladstone, que diuen que és la favorita per Los asesinos de la luna.
Seria un error que se lo dieran,
Per part meva, si jutgem el treball com a treball, crec que seria, com dius tu, una mica massa. Però bueno...
Home, però com els americans, que conec una mica tona, ja ho saps, són tan políticament correctes quan els interessa, la gran xacra de la cultura nord-americana és la massacre als Sioux i la massacre als indis de la zona on passa tot, que és l'estat d'Orange, no? Així doncs que és més que probable que els americans, per intentar apaivagar aquest soroll intern de culpabilitat, li puguin donar a Lily Gladstone, que dona vida a una índia que està en aquesta zona del Far West, per dir-ho d'alguna manera, a Oklahoma, bé, doncs li puguin donar aquest premi, no? Però clar, està Emma Stone, està Carey Mulligan per Maestro, està Annette Bening per Nyat.
I Sandra Hüller per Anatomia d'una caiga.
Bueno, que Sandra Hüller és d'altre mundo, Agudo, És una senyora d'una altra mano.
Et veig molt fascinada per aquesta senyora. Bon, això és perquè tu has vist La zona d'interès i jo encara no.
Home, és que La zona d'interès vostès l'han de veure. Jo la van estrenar divendres i era la primera persona, els dic físicament primera, a la primera fila de la primera sessió que van fer un cinema de Barcelona en versió original. Perquè és en alemany la pel·lícula, eh? No es pensin vostès que és una pel·lícula que, malgrat té factoria britànica, la producció també és britànica, ells tots parlen en alemany, però val la pena, cal veure en alemany, perquè vostès ja saben que La zona d'interès està basada en una novel·la de l'escriptor britànic Martin Amis i explica la història real del director d'Auschwitz, el sanguinari Rudolf Hess, que no va tenir cap altra idea més genial que construir la que era la casa del director d'Auschwitz, sí, estem parlant del camp de concentració, paret en paret amb el camp de concentració, no? Qual cosa vol dir? Que aquestes persones feien una vida absolutament normal, cuinaven, anaven al bany, es dutxaven, mentre escoltaven a l'altra banda del mur de casa seva com els veïns, que eren els capos de la CSS, massacraven, violaven, assassinaven a criatures, a persones, a infants, com els feien anar a les càmeres de gas. És brutal. Jo crec que no he vist una pel·lícula més impactant que La zona d'interès.
Està nominada al millor so i jo crec que aposto, sempre acostumen a donar millor so a pel·lícules més espectaculars, està Mission Impossible per aquí, Maestro, però segurament el treball de so, de disseny sonor d'aquesta pel·lícula tingui recompensa. Estic gairebé convençut. I, evidentment, si parlem de La zona d'interès, hem de parlar de La societat de la nieve, perquè sí, La zona d'interès se bate el cobre amb Jota Bayona, representant Espanya amb aquesta història, tràgica història de l'accident de los Andes.
A mi, què volen que els hi digui? Jo sé que el que diré és un sacrilegi i que tots els amics crítics se'm llançaran al coll, eh? Però La societat de la neu o La societat de la nieve és una pel·lícula que evidentment té molts mèrits, però que hi ha una part que a mi em falta, que és com ells van discutir què feien. És a dir, si optaven per menjar el cadàver dels seus amics per sobreviure o no. I aquell moment està molt ben resolt des d'un punt de vista físic, perquè en les imatges no són especialment dures, malgrat que n'hi ha una que a mi em sembla molt, molt dura, però des d'un punt de vista ètic i filosòfic i moral no hi ha prou debat, i jo vaig trobar a faltar aquest debat a la pel·lícula.
Bueno, és un viatge per moltíssima gent, sobretot per gent jove, ho deia el director J. Bayona fa un parell de dies, ho comentava, i certament, o sigui, la gent de la nostra edat, potser nosaltres hem vist Viven, que és la versió que va fer Frank Marshall, el col·laborador de Steven Spielberg, que va ser el seu debut en pantalla, i és una pel·lícula que es manté molt bé i continua sent espectacular, i tenim aquest record, segurament molts de nosaltres encara recordem el que va passar en aquell accident en primera persona, però la gent més jove, que és un tema que no ni s'han plantejat i segurament que ni coneixien, els ha impactat molt, i ja només perquè hi hagi gent jove mirant-se la pel·li a una plataforma dues vegades o quedar per mirar-la o debatent d'això, jo crec que això ja val molt, molt la pena. Però clar, té uns rivals, La zona d'interès, que aquí Hollywood ha estat molt llest fent una cosa que ja havia fet amb La vida és bella, amb Tigre i Dragón, amb Paràsitos, que finalment va ser qui va guanyar l'Oscar, que és nominar a millor pel·lícula internacional, com li diuen ara, la pel·lícula de parla no anglesa o estrangera al seu moment, i nominar-la al carro de pel·lícules, entre no cometes, normals, per entendre'ns. I que al votant el que li estan dient és, a l'hora de votar, la bona és aquesta, eh? Ojo, és aquesta. I Jonathan Glazer també està nominat com a millor director. Jo tinc com massa clar que guanyarà millor pel·lícula estrangera o pel·lícula de parla no anglesa o internacional, guanyarà La zona d'interès. I penso també, que mira que hi ha rivals bons, està Wim Wenders, està Matteo Garrone amb El Capitano.
Capitano.
Està... també, Bayona, que ho hem dit, i la pel·lícula alemanya, la de Professor, que tothom diu que és magistral. Però estic convençut que si hi ha la sorpresa dels Oscars no serà ni Oppenheimer, ni serà Barbie, crec que serà la de premis que ningú s'espera que s'endurà la zona d'interès. I no l'he vist, però per el que estic rebent de persones que l'han vist, so pel·lícula internacional i director, molt probablement ho guanyi.
És que està feta amb una sensibilitat i amb una cruesa extrema, no? Perquè, clar, aquest senyor, hi ha una escena, els hi puc explicar, no és rellevant. Hi ha un moment en el que ells es reuneixen, tots els grans comandants de la CSS, per veure què fan amb els individus que tenen en els camps de concentració. Ells anomenen individus, els anomenen números, no? I amb una fredor terrible, aquella reunió va existir, van dir, en aquest 20% servirà per càrrega, aquest 80% morirà als forns crematoris, no? I quan acaba aquesta reunió, Rudolf Hess va baixant per unes escales i de cop i volta comença a vomitar, sense cap raó aparent. I jo vaig pensar, ja l'he vista dues vegades la pel·lícula, Dani? Dues, i n'hi haurà més. I jo vaig pensar la segona vegada que el vaig veure, ara ho entenc. Aquest vòmit és l'única manera que té el director per humanitzar aquest paio, no? Paio que li és igual tot, que arriba a casa després de massacrar a criatures, a persones, és igual, li és igual tot. Però allà, fisiològicament, el seu cos diu, ja en tinc prou, vomito. Fins i tot aquest detall està fet amb tal sobrietat que jo penso que si no li donen amb ell l'Òscar a pel·lícula no anglesa, doncs tindré un disgust perquè entendré que la indústria cinematogràfica nord-americana, en un moment tan delicat per aquest país, on Trump, desgraciadament, dona la sensació de que si no hi ha un tsunami polític serà nou president dels Estats Units, bé, haurien de començar a mullar-se les barbes, no?, com diu l'ADG castellà. Jo penso que aquesta pel·lícula s'hauria d'emportar l'Òscar de millor pel·lícula no anglesa i fins i tot l'Òscar de millor pel·lícula, eh? Perquè, és clar, repassem l'Òscar a millor pel·lícula, quines nominacions, quines nominades.
N'hi ha 10, que són La zona d'interès, Repetint nominació, com bé deies, Pròpies criatures, Past Lives, que és una pel·lícula que encara no he vist, Oppenheimer, Maestro, produïda per Steven Spielberg, de fet, nominat aquesta pel·lícula, batem un altre rècord, que és les 13 nominacions com a productor de l'amic Spielberg, la d'Scorsese, Los asesinos de la luna, Los que se queden, aquesta pel·lícula que tothom sembla que s'han enamorat des de Pere Vall.
Jo m'he enamorat, bueno, també.
Tu també t'has enamorat de Paul Jamiat i tots aquests, no? Aquesta història, bueno, és que Alexander Payne és molt hàbil i és un gran.
A tu no t'ha agradat?
Bueno, és que jo ja...
Perdó.
Bueno, el que m'agradi a mi o no m'agradi, no importa.
No, però jo t'ho pregunto,
per
Dios,
no
sí.
Importa.
A ti no t'ha gustado, ¿por qué no t'ha gustado?
Bueno, jo aquestes històries me les miro una mica... amb certa reserva. Però, bueno, després miro coses que el resto de los mortales dirien, però què és això?
Home, però tu que ets un gran professor i que, a més, vas per aquestes biblioteques del món explicant el mestratge del professor, Los que se queden explica la història. Perquè es faci a vostès una idea, és una mica Robbie Williams a El Club de los Poetas Muertos. Eh?
Per això
és una mica Robbie Williams al Club de los Poetas Muertos.
On...
Perquè, clar, perquè tot passa a un Warren College. Un Warren College és l'institució en el que els joves americans que volen anar a un college, volen anar a una universitat de l'Ivy League, han de passar sí o sí, i han de pagar també, el camp matreït. Han de pagar i han de passar sí o sí per poder optar a anar a Yale o a Princeton o a Columbia o Harvard o whatever, no? Bé, doncs allà hi ha un professor, que és un senyor que és guenyo, que té un ull que mira cap a Baltimore i l'altre que mira cap a Nova York.
Entranyable senyor.
Entranyable
Pol
senyor,
Gemiati,
Pol Gemiati, que està meravellós. A mi m'ha agradat molt per la lliçó moral que dona, no? Per la lliçó moral que dona d'una novel·la meravellosa d'un autor nord-americà, l'autor es diu John Williams, després parlarem de John Williams en un altre episodi amb el professor Agudo, que es diu Stone. Stone és la història, o explica John Williams, la història d'un professor universitari de Princeton, d'una universitat que està molt a prop de Filadèlfia, que ell no es mou dels seus valors morals, encara que no moure's d'aquests valors el pugui perjudicar, no? I als Estats Units hi ha una manera de viure que és Stone Way, no? Que és ser honest fins a la medula. Bé, doncs, això és el que li passa a Paul Giamatti, a Los que se queden, Holdovers. A mi m'ha agradat moltíssim, l'he vista també dues vegades, i crec que hi haurà una tercera, però clar,
entre la ràdio i la sala de cinema,
jo suerte que vaig al cine, salva moltes vides, el cine salva moltes vides.
Les tres nominades que ens queden, Barbie, American Fiction i Anatomia d'una caïda. I tu em diràs, anem a veure, si Anatomia d'una caïda és una pel·lícula francesa, com és que està aquí i no està pel·lícula internacional? Doncs pues mira, per un rifirrafe entre la directora, la senyora Justine Triet, perdó, i l'Acadèmia Francesa. Van tenir allà un pique-pique, es va quedar fora i van proposar una altra pel·lícula per representar França i va passar això. Molt similar al que va passar al seu moment amb Los lunes al sol i Hablé con ella. Lunes al sol no va entrar com a pel·lícula de parla no anglès al final, i Hablé con ella va entrar a altres categories i va acabar guanyant l'Oscar Pedro Almodóvar. Però aquestes són les 10 nominades, perquè la gent faci una mica d'idea. Abans hi havia 5 nominades. Lo de les 10 nominades es feia als anys 40-30. Això que hi hagi 10 nominades implica que no només votes una pel·lícula, sinó que votes que dos o fins i tot tres. I això vol dir que la pel·lícula que tu odiïs a mort, posem per cas Barbie, no ho dic com una cosa personal, l'odies a mort, aquesta pel·lícula no la votaràs, però sí que podràs votar una pel·lícula que quedarà com a consens de tothom. I per aquí és per on han anat pel·lícules que s'han endut l'Oscar, com la de l'any passat, Coda, perdó, fa dos anys Coda, o com es va endur l'Oscar Green Book, coses d'aquestes que ningú entén com pot ser que aquesta pel·lícula, que era inferior o de les menys lustroses de totes les nominades, acaba guanyant el premi més gran.